stressing no more. Jump, jump.
Jo li explicava a doctora García Prado com en aquelles nits de pandèmia, no?, passejàvem pels carrers i en aquella solitud, no?, que teníem els que teníem gos, érem els afortunats segurament del moment. Té gos vostè?
No.
Però vostè podia sortir, no?
Jo sí, a treballar.
A treballar, clar.
A treballar.
Vostè segur que no s'ha lliurat, eh?
No, no.
El teletreball no és lo seu, no, m'imagino.
També, una mica de tot. Ja de tot.
Però li deia que ens havíem trobat amb aquells tot anirà bé, absolutament per tot arreu, i que ens havia inquietat aquesta cosa de tota la societat de cop que sabíem de ciència, no? Tota la societat estàvem molt assabentats de tot, no? I dubtàvem molt de tot. Ha patit molt, vostè, durant la pandèmia, el que són els titulars periodístics, els twitters, totes aquestes coses?
Bueno, jo crec que hi ha una part positiva i a mi m'agrada sempre agafar-me la part positiva de les coses.
El tot anirà bé, no?
El tot anirà bé i crec que, vull dir, que hem donat un pas endavant en la comunicació de la recerca i de la importància de la ciència a la societat, que la gent va començar a, no?, a parlar de PCRs, anticossos, de moltes coses que realment són noms molt tècnics i que sí que en tenien, no?, perquè servia un test diagnòstic, perquè servia una PCR, com te detectaves que, no?, que tenies la Covid i que a dia d'avui està molt vigent encara. I això, pues, també ens ha donat, no?, la visibilitat de que realment mitjançant la ciència, no?, podem, diguem, produir vacunes i fer que tot vagi millor. Potser no tot anirà bé,
si no,
però
millor,
tot
no?
anirà millor.
És una qüestió de voluntats i, per tant, de diners, moltes vegades, no? Trobar realment, quan tota una comunitat científica es posa a treballar conjuntament amb un objectiu molt clar i de manera consensuada, compartida, clar, la resposta és molt més ràpida, no?
La resposta és molt més ràpida. De fet, jo diria que hem viscut un moment històric, de fet, a la història de la humanitat, eh?, i del ésser humà. Mai de la vida s'havien posat tants recursos per tallar una pandèmia i mai de la vida aquests recursos s'havien donat a que gent de tants diferents àmbits es posés a treballar junts per trobar una solució.
Clar. I la sensació que té en aquests moments és que hem après la lliçó o no? Vull dir, quan es posen recursos, quan es posen diners, hi ha solucions, no, s'arriba a conclusions. Hem après la lliçó?
No ho tinc molt clar, la veritat. Crec que hi ha una part important també, que potser, ja crec que és un missatge que potser no s'ha donat gaire, és que sí que es van posar els recursos que van fer que gent, no?, d'àmbits diferents se posés a treballar junta per trobar solucions, no?, pues en l'àmbit mèdic, en l'àmbit de la recerca, les companyies farmacèutiques, el govern, però de fons, tot això va sortir perquè es portava molt temps treballant en aquestes àrees. Potser en la Covid no, però en altres virus, en altres malalties, i tots aquests avanços dels últims 50 anys s'han posat de relleu amb la Covid, no? I es va ajuntar els diners i es va donar aquest momentum. Jo crec que hem après algunes coses, però no sé si les hem posat a la pràctica.
De moment. M'ha fet molta gràcia, perquè igual li he dit, no, a l'estudi utilitzem mascareta, em diu vostè, no, jo sempre treballo amb mascareta. Clar, a mi em crida l'atenció, no estic massa acostumat a tenir xerrades amb un director o directora científic d'un gran institut d'investigació com és els germans Trias i Pujol. No, vostè m'ha dit, és que jo treballo amb virus.
Sí, de fet, jo vaig començar, bueno, jo soc bioquímica de formació i llavors vaig començar a fer el meu doctorat i vaig decidir que volia fer recerca en virus que has de tenir una feina a laboratori. Els laboratoris de virologia són especials, sobretot si treballes amb virus per als que no hi ha tractaments curatius, diguem, com és el cas del VIH. Jo treballo en el món del virus d'immunodeficiència humana. I llavors, en aquests laboratoris que es diuen laboratoris de nivell 3, has de tenir mascareta constantment, has de posar ulleres, has de posar unes bates especials, doble guant, unes mesures de seguretat importants amb l'objectiu de que no tinguis un risc al treballar. I llavors jo vaig treballar en aquestes condicions, pues, des del 2000, diguem, al 2000, no, 2018, 2019, he estat en contacte en aquests laboratoris, i llavors a mi el que em sobtava era sortir del laboratori i posar-me la mascareta.
Clar, clar.
No? I pensava, mai de la meva vida hagués pensat que també faria servir la mascareta d'aquesta manera. Però bueno, també no se'n van adaptar molt ràpid, jo crec, a les circumstàncies.
És veritat que mentre el món sencer mirava cap a les investigacions amb el tema de la Covid, altres laboratoris continuaven les investigacions, perquè no és la Covid ni de bon tros l'única malaltia que tenim al damunt la taula. Vostè posava ara el VIH al damunt la taula. De fet, la meva pregunta seria quantes coses té a la taula vostè? És a dir, perquè com a directora científica m'imagino que els apartats d'investigació deuen ser diversos, no?
Clar, nosaltres a nivell del campus de recerca biomèdica de Can Ruti, òbviament està molt vinculat a la tasca que es fa també assistències a l'hospital, i vinculem àrees de recerca, pues, saps? D'immunologia, òbviament, cardiovascular, respiratori, metabolisme, totes les àrees d'oncologia, totes les àrees vinculades al tractament de les malalties diguem, comunes de la població.
I pel que fa al VIH, perquè és evident que els que... Abans ha estat interessant perquè fa una hora estava aquí Miqui Puig, sap, el cantant, el Miqui Puig, i recordava el que passava, doncs, allò, cap al 92, 94, quan teníem tota aquella cosa terrible de la sida que provocava morts i morts al nostre voltant. Va ser horrorós, no? Com han canviat les coses, també, amb tot aquest temps i durant...
Moltíssim. El VIH, de fet, aquest any són 40 anys de l'inici de la pandèmia. I avui en dia la qualitat de vida de les persones del VIH és molt, jo diria, quasi idèntica a les persones sanes. Així que és veritat que han d'estar un tractament de por vida, no? I de fet, el repte que ens posem molts que fem recerca és curar les malalties. Jo crec que hem canviat el concepte, no? Que mitjançant la recerca trobar tractaments per controlar malalties, mitjançant fer recerca i ciència, trobar solucions per curar malalties. I aquest és el canvi conceptual, jo et diria, que l'últim cicle de la ciència.
Clar, no es tracta de cronificar, sinó es tracta de desaparèixer, de fer desaparèixer. No estem molt lluny de la fi del VIH? Aquesta pregunta és molt periodística, però és molt poc científica, no? Segurament.
Sí. Llavors, estem lluny, sí, estem encara lluny. Per què? Perquè la complexitat biològica d'aquest virus, no hi ha un altre virus com aquest, i llavors costa molt assolir, no?, aquest repte. Està lluny perquè hi ha moltes desequitats al món, i llavors, tot i que trobem, no?, tractaments molt, molt avançats, alguns països, altres encara no us tenen, i llavors aquesta desequitat global també fa més complicat trobar curacions globals del món. I llavors estem, diguem, en una segona tongada, jo diria, d'assajos clínics de noves vacunes, que en els propers 10 anys veurem quin ha sigut aquest resultat.
Per tant, estaríem parlant de prevenció.
Estem parlant de prevenció i estem parlant de curació. Es barregen les dues línies de trobar noves solucions, van endavant de manera paral·lela. No només has de curar el que ja està, sinó que has de prevenir que no passi.
Clar.
I llavors tot els recursos per les dues bandes són molt necessaris.
És un moment molt interessant aquest, perquè estem vivint una certa coexistència, i perdoni la ignorància, jo sóc un absolut ignorant, ja li dic ara, sobre aquestes qüestions, no? Però fixi't que estem vivint d'una banda d'aquells grans titulars que són com molt, ostres, molt engrescadors, no? De que s'ha trobat una determinada història que sembla que pot actuar pel càncer i que pot fins i tot eliminar algunes de les cèl·lules que provoquen aquesta malaltia. I com aquest titular, en tenim molts en aquests moments. Està sent un moment de grans titulars, no? Ens estan arribant molts d'aquests titulars. I d'altra banda, estan apareixent nous casos de còlera, nous casos del síndrome del mono, aquesta cosa que ara de sobte sembla que estem tots com una mica espantats. Com ho hem d'interpretar, tot això?
De fet, tot això ja hi era.
Ja hi era tot, no?
Ja hi era tot.
I el pitjor, crec que, abans que ho digui, jo ho sé, el pitjor és quan el titular periodístic...
No, el pitjor... No hi ha res pitjor, vull dir... Tot ja hi era, potser ara s'ha posat molt en el focus, s'ha posat molt en el punt de mira, que està bé, perquè han d'informar, no?, a la societat quines són els avances, com avança el coneixement per trobar aquestes solucions mèdiques a problemes complexes, I també hem de saber, no?, que hi ha virus emergents, com el tema de la varola del mico, i que estan allà. I potser lo podríem fer d'una manera sostinguda i més explicatòria. ¿Vale? És això, la varola del mico porta al voltant nostre des dels anys, no sé, 50, 40. Va haver-hi campanyes molt grans de vacunació. L'Organització Mundial de la Salut va identificar, diguem, l'origen està a Àfrica Central i es va fer un seguiment epidemiològic dels casos que quedaven, perquè no s'havia aconseguit erradicar totalment, sinó que quedaven alguns casos que s'han anat monitoritzant. A mesura que la gent s'ha deixat de vacunar, i hi ha hagut transports principalment d'animals de companyia a altres països fora d'Àfrica, animals que es porten d'Àfrica als Estats Units, principalment, que va ser el primer brot. Llavors, el que van començar a identificar és que aquest virus tornava a començar a transmetre a la població. No? I una mica potser és això el que hem d'intentar aconseguir explicar, que no és que hagi aparegut, que ja hi era, que aquests processos s'han de fer un seguiment proactiu epidemiològic de d'on estan els virus, com estan, i com aquests virus potser a vegades es poden moure pel canvi climàtic, per el moviment humà. Vull dir, avui estem, no?, ara estem aquí, en una hora podem estar en un altre país. En 8 hores estem als Estats Units.
Sí, sí.
I nosaltres portem amb nosaltres també els virus o les bacteris, no? I potser s'ha de donar aquesta visió més global, que això va així, i que en alguns moments hem d'estar vigilants per quan ho identifiquem no puguem tallar i tinguem les eines adequades per controlar.
Eines adequades, això és molt interessant. L'altre dia, quan parlàvem aquí d'aquest acord amb la fura dels baus, a mi em va cridar molt l'atenció quan parlàvem d'empatitzar amb les cèl·lules. És a dir, que el fet de fer una obra de teatre per part de les fures, o un exercici de teatre per part de les fures, on els propis investigadors es convertien per un moment amb una cèl·lula, amb una, si no dic bé alguna cosa, no m'ho tingui massa en compte, provocava que un empatitzés amb la malaltia. Això m'ha cridat molt l'atenció, perquè em va recordar d'alguna manera allò que vaig veure la primera vegada que em vaig enfrontar un vídeo sobre física quàntica, no? I com d'alguna manera allò que, en principi, des d'un punt de vista racional, no podia ser, quan enfrontaves allò el comportament de la matèria, quan un l'està mirant o no l'està mirant, i veus que hi ha una diferència de... Parlo, la intel·ligència artificial, les noves tecnologies ens permeten enfocar les investigacions científiques, imagino, des de prismes molt diferents, no?
Molt diferents i molt propers, vull dir, perquè és el que diem, no? Tu te pots posar en aquesta situació. Una de les coses que hem treballat en la FURA, en l'àmbit del càncer, de l'oncologia, juntament amb el... dirigit per el doctor Miguel Ángel Peinado de l'IGTP, i que a mi va resultar, perquè jo he participat molt activament en aquest projecte, és que en un moment et pots anar a cuidar d'un nadó, i aquest nadó reclama aigua, reclama menjar, reclama que li canviïs el bolquer, reclama... I quan t'expliquen què és això, diuen, això és una cèl·lula tumoral. Aquesta cèl·lula tumoral fa servir tots aquests reclamos, com si fos un bebè, per nutrir-se, per créixer i per invadir el teu cos. Clar, quan te l'expliquen així, dius, ostres, tothom ha tingut un nen al voltant, no?, en algun moment, i ostres, dona molta feina i reclama molta atenció. Quan tu te poses a cuidar d'aquest nadó virtual i te n'adones que al final el que estàs fent és ajudar el càncer a créixer, te n'adones que aquestes malalties d'alguna manera manipulen el teu propi cos per al seu benefici.
Clar, però no? és una convicció en el que un arriba al damunt d'un escenari, però que canvia completament la línia, o si més no, l'enfocament, no?
Que canvia la teva concepció de com això està funcionant, no? I que potser d'ahir arrossegues noves idees.
I això ens porta a una línia de prevenció? És a dir, això ens porta a que probablement una bona manera d'enfocar la solució és la prevenció davant la malaltia? El no alimentar el nadó, en definitiva.
Exacte.
No?
Vull dir, jo crec que la prevenció és l'eina del present, òbviament, i del futur per controlar les futures malalties. I és el que dèiem una mica abans. Òbviament necessites coses que redueixen la transmissió d'un virus, no? Una mascareta, i a la vegada necessites tractaments sofisticats i vacunes per controlar que la gent que, tot i que t'has posat una mascareta, s'ha infectat de la Covid, no es mor.
Clar.
Llavors, són coses que han d'anar de la mà, perquè una eina no és prou, sinó que has de tenir múltiples eines per veure quina fa servir en el moment adequat.
Quins són els grans reptes de la investigació en els propers temps? O els seus reptes?
No, o sigui, jo crec que el repte de la investigació, com deia abans, és que hem passat del concepte de tractar al concepte de curar.
Uh-huh.
O sigui, de curar a la gent que té un càncer, de curar a la gent que té una infecció crònica per un virus, de curar a la gent que té una bacteri multiresistent, complicadíssim, que no hi ha més antibiòtics amb els que les puguis donar. I amb aquests reptes es desenvolupen de manera paral·lela tecnologies. Noves tecnologies i noves innovacions. El cas més tangible ha sigut el concepte de les vacunes d'ARN, les vacunes que hem estat posant a la Covid, que tot i que el concepte de fer servir l'ús de l'ARN com a eina terapèutica s'havia desenvolupat als anys 50, ojo, no fa un any ni dos, sinó fa molt temps, aquest moment va donar de tirem endavant això perquè és una oportunitat. Tenim dades de seguretat ja, és una cosa que es pot produir en un temps curt, a nivell és molt estable la producció, anem a provar si amb això arribem més ràpid.
Estava pensant si la Covid el que ha posat en evidència no és que la investigació científica no hauria de ser una cosa de la investigació privada, sinó de que no hauríem de fer una gran xarxa mundial d'investigació subvencionada públicament per els governs, per l'Organització Mundial de la Salut, perquè, en definitiva, el que és molt injust amb el tema del Covid, se n'ha parlat molt, no? Que era absurd que estiguessin tots vacunats a Espanya, però a Àfrica no, no? Perquè, efectivament, els virus mutaven i que després això doncs, resultava que les vacunes tampoc no feien referència. Encara que sigui per egoisme, però que les solucions han de ser globals i segurament vivim en una societat on, efectivament, seguint l'exemple de les 8 hores d'estar a Nova York, o fem solucions globals o estarem sempre igual, no?
Totalment d'acord, sí. Sí, sí, hem de trobar solucions globals i mobilitzar, no?, els recursos i el compromís polític, òbviament, que va vinculat a assolir aquests reptes.
Molt bé. Vostè té el seu somni particular? Ja sap que els que no en sabem d'investigacions científiques ens imaginem a vostès amb laboratoris, amb provetes i amb... És així?
És així, però crec que encara... Jo crec que el Covid portem, no?, a portar coses bones, coses no tan bones, però aquest concepte de la recerca col·laborativa i de trencar molts estereotips, no? No estem parlant, no som ni Einstein ni Marie Curie tancats al laboratori sols, saps? Ni han de tenir 100 anys per treballar en recerca, no? Aquests grans figures de... No? De sàvios científics. I a mi m'agrada molt sempre transmetre la idea de que la recerca ha d'estar oberta a la societat, que la recerca és col·laborativa, que jo represento avui pues, molta gent que fa recerca i que només així aconseguirem assolir els reptes que tenim. Llavors hem de trencar molts estereotips encara que queden per la recerca, de manera que també podem donar pas a les noves generacions de científics. I jo crec que és molt important també aquest missatge.
M'estava plantejant, li acabo de dir a l'Oriol Mercader que entri. Ara li presentaré a l'Oriol Mercader. És el nostre psicòleg especialista. Hola, Oriol. Què se passa? És una manera molt poc habitual de fer les coses a la ràdio, fer-ho d'aquesta manera. Però m'estava venint, si amb la responsabilitat que té vostè, dorm bé. Perquè no deu ser massa fàcil. És a dir, vostè se'n va a casa i se'n va amb tota la responsabilitat de totes aquestes persones al cap, m'imagino. Deu ser molt difícil desconnectar, no?
No, has de desconnectar. És obligatori. De fet, l'has de prendre com una obligació per poder fer bé la teva feina.
És l'expert número 1 en son, eh? O sigui, Oriol Mercader, bona tarda, Oriol.
Hola, número 1 no.
Bueno, número 1 top 10. No sé si és l'1, el 2, el 3, però vaja, que està allà al damunt. No li treu la son, la seva feina? Això és magnífic.
Afortunadament, no. I crec que és una de les coses que fa que cada dia m'aixequi perquè he dormit bé i pugui afrontar nous reptes.
Només és la directora científica de l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut, Germans Trias i Pujol, i líder del grup de recerca d'evasió immunitària i vacunes d'Irsi Caixa.
Vinga.
I d'or fantàstica, no?
Perquè ho ha dit, és una obligació dormir bé, oi? Molt bé.
Clar.
És una responsabilitat.
Sí, però justament quan tens l'obligació de dormir a vegades costa molt dormir bé, no? Que és una mica el que es tracta. Estem impressionats. Estem molt impressionats, de veritat, amb la seva feina, amb allò que fan. Jo admiro molt el fet de que la gent que fa coses veritablement importants a la vida, gent anònima, amb la que et creues pel carrer, no? Que potser creus al súper, no? Que et demanen qui és l'últim o qui és l'última, la carnisseria. Però vostè li toca anar a la carnisseria, també.
Home, clar, no? s'ha de fer tot.
S'ha de fer tot, no?
I tot és important. I aquí també crec que és un tema molt important. Vull dir, totes les tasques són importants, cadascú representem una part de la societat i tots hem de fer el que hem de fer. Vull dir, molt bé, directora científica, però la gent que repon al supermercat és tan important perquè ha de fer una tasca essencial per la resta, no?
Sí, totalment d'acord.
Aquesta, diguem, és com ho veig jo la...
Jo sempre he dit que un bon professional, sigui de l'àmbit que sigui, ha d'estar molt ben pagat, perquè el que interessa és quan vas a la carnisseria que tallin el bistec, te l'han de tallar bé, no? Estic completament d'acord. Sí, sí. És una teoria que l'he dit mil vegades. Doctora, estic molt content de conèixer-la. De veritat, ha estat un plaer tenir-la avui amb nosaltres.
Moltes gràcies
espai.
A vosaltres per la invitació i ens veiem.
No, fantàstic, i tant, que ens veurem. Moltes gràcies. Oriol trucava aquí que treballessis una mica, no cal. Al·lucinant, no?
No, ojalà la gent brillant fos política, però... Home, lamentablement no
és veritat. Hi ha gent política que és molt brillant, ojalà. També. No, tant de bo.
No,
que són bons, que hi ha tot. Fem una pausa breu, tornem de seguida. L'Oriol Mercader, l'Aixa Miró, hem de parlar de taurons, moltes coses a la recta final del nostre Tot anirà bé d'aquest dijous 7 de juliol de 2022. Ara tornem.